9 i 32, 4 i 32, obrim contraportada cultural. Miquel Costa, bon dia.
Bon dia, Pepo, què tal?
Bé, avui, déu-n'hi-do quin tema ens portes.
Sí, sí, sí. Tipologia del perdó, l'he titulat. M'agrada aquest nom de tipologia del perdó, no? Sí, m'he agafat uns estudis que va fer una psicòloga valenciana, una tal Valeria Sabater, que va investigar una mica aquesta, jo li he dit, tipologia del perdó, perquè va investigar diferents maneres no sinceres, podríem dir, de demanar disculpes. I en tenim quatre, ara després les repassarem. Perquè d'alguna forma ningú ens ha ensenyat, o sigui, ens han ensenyat moltes vegades a demanar disculpes, no? Des de petit sempre ens matxaquen, demanar-li perdó, mira, t'ha demanat perdó, però no ens ensenyen a diferenciar una disculpa sincera d'una que no ho és, no? Com a mínim jo no m'han ensenyat, i moltes vegades, no sempre, no, les disculpes solen ser sinceres, però a vegades no ho són. Tu recordes la darrera vegada que has demanat disculpes a algú?
Sí.
Sí? Fa molt?
Sí, sí. No, no gaire.
No gaire. No gaire. Avui de matí, potser, o ahir, o...
Jo diria que d'ahir o d'abans d'ahir no passam. Sí, sí. A la meva filla, concretament.
Ah, sí? Sí, sí. I vas ser sincer demanant-li disculpes? Sí, tu sempre ets sincer. I recordes la darrera vegada que algú t'ha demanat disculpes? Potser va ser... Oh, estic pensant...
No?
Sí o no? Fa un parell de dies, potser?
Sí, sí.
I creus que va ser sincer o no?
Jo et vaig creure.
Està bé, perquè no sempre ho és, eh? I és important això, no? Diu una Valeria Sabater que demanar disculpes perquè sigui un acte reparador, que sempre ho ha de ser, ha de ser sincer, no? I no solem, normalment, no solem desconfiar de la gent que ens demana perdó, no dubtem, normalment cedim i donem per vàlides aquestes intencions, perquè aquestes paraules normalment sempre no ens hi param a pensar, no? Així com amb altres coses que ens diuen, ens hi param a pensar moltes vegades...
Almenys jo estic programat, jo almenys, perquè el perdó sigui balsàmic, llavors d'entrada tendeixo a no desconfiar-ne gaire.
Clar, clar.
A no ser que sigui una cosa evident, no?
Clar.
Però...
I com que a més costa d'obtenir a vegades unes disculpes o de fer-les, o sigui, no sé què costa més d'obtenir-les o de fer-les a vegades, depèn de moltes coses, no? Però...
A mi no em costa, disculpar-me.
Jo crec que tampoc, i a més crec que és important. Ara bé, també hi ha aquell que, com que ho fa sovint, ara ho veurem, ho fa tant que...
Ah, sí, ja és un esport, no?
Ja. Sí, és com un esport habitual i amb això s'arregla tot, que tampoc va per aquí, aquesta cosa, no? Bé, na Valeria Sabater es va basar també amb la professora de psicologia de la Universitat de Pittsburgh, na Karina Schumann, que va realitzar un estudi molt interessant sobre el mecanisme psicològic que hi ha darrere de l'acte de demanar disculpes. I si alguna cosa posa en evidència aquesta doctora, és que no tothom és capaç de fer aquest pas i que a vegades, sobretot, un ho sento, no sempre és sincer. Diu que hi ha un petit percentatge d'aquest grup de persones que demanen disculpes amb normalitat que no busca reparar el mal, que és l'objectiu final de demanar disculpes,
sí,
sinó que és per obtenir alguna altra cosa. O sigui, darrere s'hi amaga algun altre interès espuri, podríem dir, no? Trobam quatre formes de demanar disculpes que no són sinceres, val? I segurament, d'una o d'altra forma, ens hi podem reconèixer a tots en aquestes quatre. És a dir, podem reconèixer ses vegades que ens han demanat disculpes sense que hi hagi sinceritat al darrere i també moltes vegades que ho han fet sense aquest objectiu reparador. Que segons diuen aquestes dues psicòlogues, ja la va sempre al darrere. La primera manera de demanar disculpes malament és demanar disculpes fent-se la víctima.
Aquesta és bona, eh? És,
sí.
És especialment
sí.
Maquiavèlica.
Perdona, no sé què em passa, però últimament és que tot ho faig malament. A part, avui m'he aixecat, he dormit fatal. Ho sento de debò. Ho he tornat a fer, no tinc remei, però és que tinc el cap en tantes coses...
Ah, sí, és que no, això és interessant, eh? Després del perdó, si ve un però... Ja...
Sí, 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 perquè a part llavors diuen, perdona, però és que estic darrerament estic molt cansat. Avui he discutit, amb... què té a veure, no?, que hagis discutit com per... Clar, en aquest tipus d'argumentació...
Sí, en el fons sí que té a veure, però clar...
Sí, sí que té a veure, però el que passa és que si demanes disculpes...
Jo quina culpa en tinc, escolta'm.
Clar, exacte, exacte. Sí, sí que té a veure, però és una excusa. És una excusa, sí. I a part fer-se sa víctima no només serveix per demanar disculpes malament, sinó per moltes altres coses, no? És una actitud que tots alguna vegada l'han fet, perquè després hi ha graus, no?
Tots tenim un petit victimista dins nostre, no?
Sí, 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 i gran de vegades. Però no hi ha que fer-ho, és a dir, si demanes disculpes ha de ser per allò concret, sense peròs, com tu bé deies, no? Sense, perquè amb aquest tipus d'argumentacions el que fa és que no es posa l'atenció en cap moment sobre l'acte que has comès i sobre el que vols demanar disculpes, sinó que la mirada situa cap a aquell que vol ser perdonat. És a dir, cap a un mateix.
Fixa't en mi, lo fotut que estic.
Exacte, no? Exacte.
Tot i això, sóc tan humil que et demano perdó, però que sàpigues que pa.
Exacte, exacte, exacte. Sí, sí, és aquest victimisme que intenta tocar sa fibra sensible d'aquell que té davant. Val? És un recurs enganyós, que té aquest doble revers. Val? És la primera de ses maneres no correctes, podríem dir, no sinceres, de demanar disculpes.
Jo l'he patit i l'he fet, em sembla, eh?
Sí,
les dues,
eh? Sí, 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 estic segur que tots els que m'ho escolten també. Sí, sí. En algun moment, el que dèiem, no hi ha graus, sí. Però en algun moment sempre ens fem una mica sa víctima, ai, mira, pobret d'allò, no? N'hi ha una altra, que encara és més xunga, aquesta. Buscant culpables. És a dir, demanes disculpes, però busques algun culpable. I quan aquest culpable és la persona a qui li demanes disculpes, això passa molt amb parelles, també amb amics, estem parlant d'un espectre ampli de relacions.
De relacions humanes intenses.
Sí, però el de buscar culpables passa molt i és encara més xungo que no fer-se la víctima, no? Perquè quan després d'un... ho sento, apareix una ombra d'acusació, són situacions nocives, no? Sento el que ha passat, però saps perfectament que això no hauria passat si tu no t'haguessis comportat d'aquesta manera. Saps que em fa mal com et comportes, no? És aquella cosa de... Et demano disculpes.
El que passa és que també té certa lògica, no, això? O sigui, a veure, imagina't una escridassada. No? Igual n'hi ha un que comença a escridassar,
sí.
I l'altre també. Llavors, suposem que jo començo a cridar-te a tu, Miquel, sí. Saps? Tu també em crides a mi. Hi haurà un punt en què potser entres en raó i dius, home, sí, he cridat al Pepo, potser no hauria de fer perdó, però bueno, que sàpigues que tu has començat i jo he tingut una reacció davant de la teva agressió verbal.
Això es pot parlar, i es pot parlar de quines coses a tu et foten de l'altre, però en l'acte de demanar disculpes...
Ha de ser independent.
Perquè sigui una disculpa sincera, és a dir, tu pots fer disculpar-te amb un però que sàpigues que estàs posant un però, m'ha millor dit. O sigui, que sàpigues que ho estàs vinculant i que no acaba de ser una disculpa rodona. Val? Que és el que busquen aquí.
Potser és més net pensar, per exemple, és veritat que jo he fet una reacció, però jo respondo als meus actes al 100% i depèn de mi, del 100%, cridar-te o no cridar-te.
Exacte, perquè a més, tu em donaràs disculpes per això i en tot cas es produeix normalment aquí una situació d'empatia. Aquell a qui li demanen disculpes, clar, sol també demanar, no, qui t'ha demanat disculpes som jo, que també m'he passat, però deixa que siguis altre. Deixa que siguis altres que es faci càrrec de la seva situació. No li apuntis, perquè a part va seguit sempre d'una coma i un però, no? Que el però és una partícula negativa, en aquest cas, que sí, nega l'anterior. Nega l'anterior, no? Per tant, és una mala manera. I a part, sobretot, perquè ara aquí hem comentat com dos casos molt... prou nets, no? Demà disculpes, però és que quan et poses així em poso... Va, això sí, inclús podria entrar dins... Però és que a vegades... més xungues, no? Quan fas a l'altre culpable de la teva mala llet, per exemple, en una situació de parella...
Això és molt habitual, eh?
Sí,
això és molt habitual.
Sí.
Fer l'altre culpable del teu mal comportament.
Sí, exacte. No? És aquesta manipulació inculpatòria cap a l'altre, no? Que inclús l'altre pot acabar assumint-la i això no és demanar disculpes.
Clar, i a més és això, l'altre, segons com, pot assumir-ho.
Sí, sí.
Sentir-se culpable, inclús.
Clar, sí, sí, que de fet això és...
Per haver-se comportat malament ell i per haver... provocat el comportament dolent de l'altre.
Exacte,
no?
Sí, sí.
Som
això
adults...
és el que busca moltes vegades, encara que sigui de manera inconscient, es busca això. Sí, sí. Es busca això, no?
A veure, la conclusió és que som adults i responem al 100% cadascú de nosaltres al nostre propi comportament.
Sí, sí. Hi ha una tercera manera que també és, entra dins aquest rànquing de males maneres de fer un bon acte, de demanar disculpes, que és, el que dèiem abans, sent reincident, és a dir, demanar disculpes com qui beu aigua. Hi ha persones que sempre tenen un... Ostres, ho sento, perquè a part ho saben fer, saben posar-te careta i saben que sempre els ha disculpes i, per tant, pues, ja està, t'ho diuen així amb certa delicadesa, subtil, amb un cert encant personal i ja està.
Això ho fan els que tenen feeling, saps?
Sí, sí, sí. I això, quan això es produeix en una relació de manera continuada, segons apunten aquestes dues psicòlogues, es produeix el que en castellà es diu efecto felpudo, que jo l'he traduït com un efecte catifa, i que ve a ser com tu et trobes quan alguna persona es passa sempre en tu i bé, et fa servir una mica com a catifa.
Com a catifa, no?
Com a catifa.
D'aquesta de l'entrada de casa, que t'hi arrossegues els peus.
Et trepitja tota l'estona, després t'espolsa una mica i ja està. I no passa res, no? Et sents una mica, com diuen elles, amb aquest efecte catifa, no? És a dir, si fas el que et dona la gana i penses que demanant disculpes ja està, no. Perquè, clar, has de demanar disculpes o has de fer de manera sincera i, a part, has de ser reparador per el mal que li has fet a l'altre i reparador per intentar no tornar-ho a fer, no?
Jo aquí posaria una excepció.
Vinga.
Els boixos.
Sí.
Els boixos jo crec que tenen dret a equivocar-se reiteradament.
Ah, sí, eh? Ostres, jo no tinc boixos, però ho he set. No sabria què dir-te. Tenen dret en quin sentit?
Perquè aquesta manipulació, no, del sistema catifa, no,
sí,
en què un adult plenament conscient i cabal,
sí,
doncs pot arribar a la conclusió de mira, he fet el que em dóna la gana, perquè total, amb aquest li dic després perdó, m'hi faig bona careta i tiro endavant.
Sí.
Aquest punt de perversitat, diguem-ne, de maniquea, ja no existeix en els boixos. Jo almenys, amb els boixos de l'edat dels meus fills, de l'edat dels meus fills, no parlo dels meus, dic de l'edat dels, sí, meus fills, perquè em relaciono molt també amb, sí, els companys seus de classe i tot això, no ho veig, no ho percebo. No sé, tenen 5 anys, 5,
pot
6.
Ser, pot ser.
No sé quan tinguin 10 o 12 si la cosa canviarà, però ja, ara mateix, jo el que veig és que la relació amb els boixos petits requereix d'amor, paciència, confiança.
Sí. Però no trobes també que potser li demanes al teu fill, va, demana-li perdó, que mira el que has fet, i li demana perdó d'aquella forma com va, perdona, però sense cap...
No vull dir que no hi caigui en això, però intento no fer-ho això. Més aviat intento fer-li entendre de... mira com està aquest bojo boja.
Exacte, fer-li entendre per què li ha de demanar disculpes.
I llavors ja li surt d'ell mateix.
Vale,
i em fa molta gràcia perquè amb els 3 anys o així, l'agressor, diguem-ne, deia perdona, i l'agredit deia perdona, també.
Saps? Clar, clar, sí, sí. Està bé.
Però bé.
Bueno, està bé intercanviar perdons,
sí,
no?
Sí.
Intercanviar disculpes. Hi ha una quarta forma, una darrera manera de demanar disculpes malament, que és, també és una conseqüència d'una d'aquestes altres, que és demanar-les quan ja no hi ha més remei, i demanar-les simplement o perquè aquesta persona no et deixi o per aconseguir alguna cosa amb un interès darrere, no? I quan ja saps que no demanar-les de manera perversa, ja saps que no hi ha més remei. Quan ja algú s'ha espanyat tant per molt que demanes disculpes, inclús a vegades es nota. Jo això sí que ho he notat alguna vegada. Algú que diu, m'està demanant disculpes perquè no vol perdre tal cosa o perquè li interessa tal altra. Això jo m'agradaria pensar que no ho he fet mai, però segurament també en algun moment ho hem fet, no? I és això, és quan ja no serveixen fer-ho...
Les típiques disculpes al jefe a la feina, saps? Sí. Les típiques.
Sí, exacte, per interès.
Mira, perquè no em fotin fora, saps què? M'arribo els calçons, vaig allà 5 minutets al despatx...
Perdona, sóc un... I aquí pots incloure que ja no hi ha més remei, pots fer-te una mica sa víctima, pots buscar algun culpable...
Un còctel, l'altre.
Sí, i pots inclús fer-ho moltes vegades i ser reincident, no? Hi ha totes aquestes maneres. Mira, escoltem ara, si vols, un fragment molt breu d'una pel·lícula molt coneguda. Es tracta de Love Story, una pel·lícula de 1970, crec, en què hi ha un moment en què es troben els dos protagonistes i ella li diu una frase sobre el perdó, que ara en parlarem. El fragment és molt curtet, és en anglès, però ara el traduirem. Escoltem-lo.
Sí. I forgot my key.
Jenny, I'm sorry.
Don't. Love means never having to say you're sorry.
Els dos protagonistes es troben, ell li diu, no tenia, li diu ella no tenia clau, ell li diu, li demana perdó,
sí.
Li demana perdó, i ella li diu, estimar és no haver de dir ho sento. És una frase que la pots trobar en xarxes, en aquestes postaletes que es fan, és una frase que ha collat molt.
I, és de clar, Paulo Coelho, també?
No, és, en aquest cas és dels guionistes.
Segur que li han atribuït a Paulo Coelho.
Segur que t'ho ha dit de tot, no? Paulo Coelho hauria de demanar disculpes per moltes coses que ha escrit.
I de les que no ha escrit també, perquè li atribueixen cada dos... És com Winston Churchill, també, li atribueixen sí. cites constantment. Bé.
Sí, sí, exacte. Val, fins aquí...
Jo no hi estic d'acord amb Love Story.
No hi estàs d'acord
no
amb què?
Amb el... Si era que estimar precisament és saber demanar perdó.
No, no, exacte, exacte. Per això et dic, és una frase que ha arribat molt i és molt perversa. Perquè diu, estimar és no tenir que demanar perdó. Home, no, precisament és una mica tot el contrari. Però és una frase molt poètica.
Sí, jo sé.
No? Estan allí els protagonistes sobre sa pluja, sota sa pluja, allí, dient aquesta frase, no? Estimar és no tenir que demanar perdó. Ara està molt emprenyada ella en aquest moment.
Sí.
Val, per acabar, hem acabat ja sa tipologia del perdó, segons aquesta psicòloga valenciana, Valeria Sabater, i ara vull, he portat una mena de, no sé si coneixes la metàfora del professor de matemàtiques.
Ah, no?
És una metàfora per entendre que prenem decisions massa ràpid. Val? Si vols la fem primer i després en parlam. Mira,
som-hi.
Jo amb aquesta música que ens han posat de Keith Jarrett al piano, magnífica, demanarem un espai de calma, demanarem que tothom tanqui els ulls, inclús aquells que van conduint també, que tothom tanqui els ulls.
Perdó per el que acaba de dir Miquel.
Sí, no, tothom tanqui els ulls, es concentra, i jo diré quatre frases que formen un breu relat, d'acord? Na Clara va caminant cap a l'escola. Està preocupada per l'examen de matemàtiques. Dubta de si podrà controlar la classe de sisè. Està molt emprenyada, perquè això no és obligació d'una conserge. Fins aquí. Tenim un relat que hi ha quatre frases. Què ha passat amb aquest relat, Pepa? Tu què t'ha passat des de la primera fins a...
Primer he vist una nena, després he vist una profa i finalment he vist una conserge.
Tal com anaves tenint informació, anaves canviant el teu plantejament, no? Anaves canviant la teva mirada. Sí. I això és aquesta coneguda metàfora del professor de matemàtiques que ens fa entendre que estem programats per prendre decisions des de la primera informació més mínima que tinguem. Però moltes vegades prenem decisions inamovibles en base a una primera informació molt, molt feble. Val? I com que sempre, quan anem tenint més, això passa en tots els àmbits, anem canviant, moltes vegades anem canviant o reafirmant el primer plantejament, hem de ser conscients que treure conclusions precipitades ens pot portar a molts erronis. No? I en aquest cas, aquesta metàfora d'Anna Clara, com primer com a alumna, després com a professora, com tu has dit, i després com a conserge, ens fa entendre que és perillós això en altres situacions. No? Per exemple, passa algú i no ens saluda. Ràpidament ja pensem, hòstia, que antipàtica aquest tio, el vaig conèixer ahir i no em saluda. Bueno, potser no t'ha vist, o potser va pensant en una altra cosa, o potser ha tingut un mal dia, com allò que dèiem de fer-se la víctima. Bé, és una metàfora que m'agrada perquè és simple i ens ajuda a entendre això, no? Sobre aquest perill de treure conclusions precipitades.
Entendre que sabem molt poques coses.
Sí, sabem molt poques coses i sobretot això, que estem programats per prendre decisions amb molt poca informació.
Donar per suposat coses sí, que sí. no estan clares
sí,
encara.
Sí, en res, en sa més, clar, això ens serveix, no? Estem, hem d'estar preparats per de qualsevol situació, qualsevol cosa, treure-li el màxim suc. Per tant, tinc una mica d'informació i en base a això, en base a el que penses, els meus prejudicis i tot, ja tinc la informació completa, no? I a vegades, sobretot hi ha gent que ho fa molt, no? Que precipitadament pren una decisió i no la canvia. No, compte, que hem d'anar coneguent més dades de tot. Res més.
Bé, doncs fins aquí la contraportada cultural d'en Miquel Costa. Avui hem après doncs, a perdonar i algunes coses més, com sempre. Gràcies, Miquel.
Que em disculpi tothom, eh? Salut.